sóc Laura Puig i així comença la mañana de COPE en el Maestrat. Des d'ara i fins a la 1:30 de la tarda te contaré l'actualitat que tens més pròxima, la de la nostra comarca, des del 101.6 de la FM. Avui encetarem el nostre programa amb el regidor d'Urbanisme de l'Ajuntament de Benicarló, que explicarà tot el procés que s'ha seguit fins a arribar a l'enderroc d'una vivenda a la partida Surrac la darrera setmana. El nostre company Quique Rodríguez, per un altre costat, parlarà amb el fiscal jefe de Castelló, José Luis Cuesta, ja que la fiscalia ha decidit interposar denúncia per tot el que comporta el projecte Castor. Es denuncia tant el procés d'adjudicació per part de l'administració com a l'empresa Escal. Al mateix temps, coneixerem quina és la valoració que fa l'alcalde de Vinaròs, Juan Bautista Juan, respecte a aquesta decisió. També de Vinaròs vos informarem de que la regidoria de Governació ha posat en marxa una campanya de cara a aquesta nit de Nadal sobre el consum i la venda d'alcohol. Mar Medina, regidora de Governació, ens contarà en què consisteix la iniciativa, que no és nova i que sempre que arriben aquestes dates es posa en marxa. Com cada dimecres i molt puntual a la seua cita amb els oients de la mañana de COPE en el Maestrat, José Miguel Marzal, des de l'autoescola Stop and Go, ens donarà consells sobre seguretat vial. Avui et parlarà del permís per punts. I com que ahir per problemes tècnics no van poder apropar la proposta del diputat provincial de Turisme d'Interior, José Pons, ho farem avui. Pons avui ens recomana anar a Sant Mateu. En uns minuts entrem en matèria, però abans actualitzem l'última hora informativa en titulars. La Fiscalia demandarà al Ministeri de Medi Ambient i a l'empresa Escal pel projecte Castor. El fiscal acusa l'administració i a l'empresa concessionària d'un delicte de prevaricació medioambiental. Es van arribar a produir més de 400 terratrèmols davant les costes del Maestrat i Terres de l'Ebre. El secretari general del PSC, PSOE, Ximo Puig, anuncia que en una setmana presentarà davant el Constitucional el recurs contra la indemnització del Castor. L'alcalde de Vinaròs, per la seva part, fa una valoració molt positiva sobre la denúncia i reclama que aquells que van defensar els beneficis del projecte donen explicacions. Es clausura el taller d'ocupació de Vinaròs, que dona feina a 26 persones durant un any. Sota el nom de Vinaròs Restaura, ha desenvolupat la seva tasca durant l'últim any, ocupant a 26 persones amb una subvenció de la Generalitat Valenciana de 414.000 euros i una aportació municipal de més de 100.000. L'Ajuntament de Benicarló aclareix la polèmica respecte al xalet enderrocat per ordre judicial. Aseguren que ni tan sols amb el nou Pla General d'Ordenació Urbana el xalet haguera sigut legal. El regidor d'Urbanisme recorda que fou començat a construir en 2005 i es va finalitzar al 2007, quan governaven en coalició Bloc i PSOE. La Biblioteca de Peníscola tanca la campanya anual d'animació lectora amb un contacontes. L'adaptació del conte Alarma en el Nacimiento, de Gianni Rodari, va despertar la curiositat dels xiquets que van participar. I la Fundació Diagrama, gestora dels centres de menors de Vinaròs, recull més de 600 quilos d'aliments. Com ja va passar l'any passat, la recollida no només s'ha centrat en aliments, sinó en productes de primera necessitat, com bolquers i altres elements que necessiten les famílies amb menors i que en moltes ocasions no s'aconsegueixen amb facilitat. I els tallers de cuina de Nadal de Vinaròs es clausuren amb èxit de públic i interès. La sessió impartida pel cuiner i blocaire gastronòmic Guille Rodríguez va comptar amb molt de públic el passat dilluns. Fem una ullada al temps i a les temperatures gràcies a la informació que ens facilita meteoclimàtic.net. A Vinaròs la mínima ha sigut de 3,4 graus i la màxima es situa al voltant dels 9,7. A Benicarló la mínima ha sigut de 2,7 i la màxima en aquests moments és de 7,7. A Peníscola han rondat una mínima de 3,3 i una màxima de 7,3. Finalment a Morella han tingut una mínima de 3,9 i una màxima en aquests moments, atenció, més alta fins i tot que a la costa, de 8,4. Pel que fa al pronòstic del temps, l'Agència Estatal de Meteorologia preveu per a demà, dia de Nadal, cel poc nuvolós a la costa i temperatures entre 5 i 14 graus. Cara al segon dia de Nadal tindrem sol, però baixen més les temperatures, fins als 3 de mínima. A més, bufarà vent del noroest, així que ja ho sabeu, vent a paets i a la voreta del foc, qui puga. A l'interior, a la comarca dels Ports, per a demà, cel completament cobert i temperatures entre els 1 i els 8 graus. Divendres ja sortirà el sol. I 36, anem ja amb la informació del trànsit patrocinada per l'autoescola de Benicarló, Stop and Go. Segons la Direcció de General de Trànsit, es circula amb total normalitat per tota la xarxa viària de la nostra comarca. 12:36, entrem en matèria.
La mañana de COPE en el Maestrat.
Estar informado.
Aquest dimarts, parlant de construccions, ja saben tots vostès que la passada setmana se va derribar un xalet de la Costa Nord per ordre i sentència judicial, justet en la partida Surrac. Tenim amb nosaltres el regidor d'Urbanisme de l'Ajuntament de Benicarló, Pedro López. Pedro, molt bon dia.
Què tal? Bon dia.
Bé, sembla també que aquest xalet ha sigut motiu de discòrdia entre equip de govern i oposició, ja que des del Partit Socialista s'assegurava que, bueno, abans de tindre que haver arribat a aquesta situació s'haurà pogut posar una solució per part de l'Ajuntament. Explica'ns, com a regidor d'Urbanisme, si s'haurà pogut fer aquesta solució o no.
Què tal, bon dia? Doncs aquesta solució, en cas de que haguera pogut tindre algun efecte en tot este mare magnum que hem patit estos dies, doncs haguera sigut qüestió de solventar abans del 2011. Jo volia dir, donar un detall, i és que la sentència és del 22 de juliol de 2011 i, per tant, feia gairebé un mes que estàvem de regidors a l'Ajuntament de Benicarló. És a dir, és una patata calenta que me va caure només a arribar al departament. Des d'entonces, aleshores, el que fem ha sigut, doncs, iniciar l'expedient administratiu o continuar en l'expedient administratiu on s'havia quedat, però des del juzgat ens van dir que no, que el que volien era que se compliquera la sentència perquè no havia sigut atesa per en este cas, la persona que ho tenia que fer, que era la persona infractora.
Mm. També s'ha comentat aquests dies, ha aparegut molt en premsa, el tema de que a Benicarló tots sabem que hi ha moltes construccions il·legals. De quantes estaríem parlant, Pedro?
Doncs no sabem, no te puc dir quantes cases il·legals hi ha. Des de luego no 1.400, com van dir l'altre dia la portaveu de l'equip socialista. Lo que sí que va anomenar és una xifra, va dir 1.400. Jo no sé si són 900 o són 1.500. Però el que sí que tenim són restauradors de la legalitat, que són expedients doncs, d'aquelles persones que no han complit estrictament el que és la llei urbanística valenciana o el pla general. En aquest cas, val a dir que la majoria dels casos se resolen feliçment per mutu propi normalment per les persones que són interessades i una restauració de la legalitat no és simplement un xalet, pot ser una valla 20 centímetres més alta de la que toca, o pot ser una barbacoa adossada a la paret del veí, o pot ser una pèrgola que li han ficat un sostre. Això és un restaurador de la legalitat i sí que hi ha un gran número d'aquest tipus d'experiència a l'Ajuntament, però que no és una qüestió purament benicarlanda, ni molt menys. Això s'estén a tot el país.
Hi ha alguna forma de donar legalitat a aquestes vivendes que es troben en una situació d'il·legalitat des de fa molts anys?
Bueno, hi ha que estudiar cas per cas, perquè un restaurador de la legalitat sempre se podria legalitzar, sempre que les obres no foren il·legalitzables. Una pèrgola de fusta, que és perfectament legal, perquè no augmenta volumetria, en aquest cas, seria il·legal si li ficarem un sostre que no fora pues, un sostre practicable, algo que se puga obrir i tancar. ¿Vale? En aquest cas, si li han ficat quatre xapes damunt de la pèrgola, doncs el que fa és desmuntar-la i ja es restaura la legalitat. L'única incorritaria és una sanció urbanística i ja està, i no hi ha més problema. Quan se trata de vivendes, pues se podria donar el cas que una vivenda en sol no urbanitzable estiga dintre d'una parcel·la de més de 2.000 metres, si estan en aquest tipus de terreno, i una persona, pues, per ignorància, pot començar a fer-se allí algun tipus de vivenda i l'únic que se li requerir és pues, que presenti tota la documentació pertinent per a que se pugui regularitzar. No totes les vivendes que se poden fer en sòl no urbanitzable tenen que ser de per si il·legals. Vull dir, pues, hi ha gent que desconeix alguns punts de la nostra normativa i fa coses que després pues, se poden legalitzar sense cap tipus de problema. O una valla divisòria en sòl no urbanitzable entre dos veïns que està perfectament dintre de la legalitat de lo que contempla el pla general, que són les valles, el tipus de valla que té que ser en aquesta zona, però si no se demana llicència d'obres sí que pot incurrir en una il·legalitat, però és més que res administrativa per no demanar la llicència pertinent. Se demana la llicència pertinent, se paguen les taxes, se presenta la documentació que se demana i en això queda restaurada la legalitat.
Pedro, molta gent aquesta setmana ha parlat de la figura teua en aquest cas, no? La figura del regidor d'urbanisme, no personal teua, no? Sinó de com a regidor d'urbanisme. Què haguera passat si en el cas teu o de l'Ajuntament no s'actua sobre aquesta vivenda? No se fa o no s'acata l'ordre judicial?
Doncs sí, és una qüestió que molta gent m'ho ha preguntat, inclús va sortir en premsa. No acatar una sentència judicial que va per lo penal com aquesta, doncs seria anar en contra, per exemple, de lo que és l'article 283 de la llei d'enjuiciament criminal, que és la que diu que els regidors, els tinents alcaldes, els alcaldes i els alcaldes de barrio són los garants de assegurar que compleixen totes aquelles penes imposades, vale, per lo penal. Això seria anar en contra del nostre jurament com a regidors. Tots jurem el càrrec davant de la Constitució i això, pues, podria portar penes d'inhabilitació per ostentar càrrec públic, responsabilitat patrimonial o antecedents penals, entre altres. Al final això és una qüestió, i així me van avisar des de el juzgat, de que hi havia que complir la sentència i que ja no podíem esperar més. Des d'abril fins ara s'han rebut a l'Ajuntament a la vora de 11 avisos o 11 oficis demanant com estava el procediment de contractació per a l'enderroc de la vivenda. I davant d'això, doncs, al final un té que pensar també en la seva pròpia família i al final, doncs, complir la sentència, que pots estar a favor o pots estar en contra, però no pots qüestionar-la, tens que fer-ho perquè és el teu càrrec. I el fet d'abandonar el vaixell i dir que no ho tens que fer per qüestions ètiques i morals no haguera solucionat. Si en això s'haguera pogut evitar el de l'enderroc, pues, qui sap el que haguera passat, però des de llavors això no ho evitava, sinó que haguera sigut l'alcalde o un company el que haguera tingut que assumir això. Vull dir que per compromís i per coherència en los nostres principis hem tingut que fer bé lo que dictava aquesta sentència.
Suposo, Pedro, que suposo, no?, que això és el que també voldries traslladar una mica a l'audiència de COPE i dels mitjans de comunicació en general. No és pla de bon gust per a ningú tindre que acatar una sentència d'aquestes característiques, i més tenim pel mig tot l'enrenou que hem tingut, perquè també es tractava de família implicada amb gent de l'equip de govern, no?
Correcte, és familiar de la regidora que l'altre dia va dimitir del seu càrrec. No és pla de bon gust, i menys quan les redes socials, a la falta d'informació, doncs algunes persones han incendiat i han solidiantat el que són aquestes redes socials, apuntant a l'Ajuntament directament com a responsable de l'enderroc i de impartir justícia i res més a lluny. Vull dir, l'Ajuntament en aquest cas, i la meva figura, que és la que més afectada s'ha vist, però tot està en renou, no hem patit justícia en cap moment, sinó que l'únic que s'ha fet, que és el que s'havia de fer, era acatar una ordre judicial que ens demanava que se fes una qüestió com tantes altres que se fan a l'Ajuntament, però que no tenen evidentment la mateixa repercussió per les conseqüències que comporta. El que més m'ha dolgut i el que a lo millor, pues, m'esperava és que les pròpies crítiques me vingueren d'una companyera que està tan preparada o més que jo i sap perfectament com funciona l'administració, perquè ella portava una legislatura més que jo, i m'ha sabut greu per això, simplement perquè s'estaven ficant en valor qüestions que el propi jutge en la seva sentència ja havia torbat, com per exemple el Pla General d'Ordenació Urbana, el qual no haguera servit per a legalitzar aquesta vivenda, perquè diu la sentència que això seria una merma en el que són les atribucions que té l'Ajuntament damunt del seu territori. Vull dir, una persona que construís i no té cap repercussió seria, doncs, això, eliminar les qüestions que té que manejar l'Ajuntament de Benicarló. Això ha sigut una mica el que més m'ha afectat, en el sentit de que ningú vol veure's implicat en un tema com este, i, sin embargo, doncs, algú tenia que fer. Quan venen de persones que no te les esperes, com per exemple l'estic comentant, la meva companyera, o algun exregidor que també li agrada parlar i agafar notorietat, Doncs és quan te fan més mal aquest tipus de comentaris.
Pedro, saps si en els darrers dies, arran d'aquesta notícia, són molts els propietaris de vivendes que puguen haver en qualsevol part del terme municipal, s'han interessat per donar una mica de legalitat o de cobertura legal a les seues vivendes?
Bueno, de moment...
Si hi ha temor, vamos, o...
Temor n'hi ha hagut sempre. Sempre n'hi ha hagut gent que s'ha arrimat i tu quan li envies al restaurador de la legalitat, ah, que diu aquí que ho tombe, pues, a veure, són los que menos, però sempre hi ha hagut algú. Temor de moment no s'ha vist, però segurament algun que altre m'apareixerà pel despatx preguntant-me si li tenen que tombar el xalet. La qüestió és molt sèria, més de lo que la gent se veu, més se pensa. No està mal vist una infracció d'aquest tipus, vull dir, no és una qüestió que la gent, la societat ho veia mal del fet de que sigui una construcció il·legal. I la llàstima és que l'administració, no només la municipal, sinó ja la nacional, s'ha vist una mica que no ha pogut fer front mitjançant la burocràcia per a poder d'alguna manera ficar a disposició de la gent doncs, un puesto on poder construir-se la seva casa al seu gust. No espero que vinga molta gent tampoc i més ara com està l'assumpte. Està un pèl crispat i crec que les coses doncs se tenen que meditar i suposo que una mica les coses tornaran una miqueta al seu puesto en temps.
Pedro López, regidor d'Urbanisme a l'Ajuntament de Benicarló, moltes gràcies per atendre la nostra trucada i sobretot per clarificar tots aquests temes que durant aquests dies han aparegut en premsa a través de diferents mitjans de comunicació. Moltes gràcies i bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres, un plaer, bones festes a tots i fins una altra.
Les 12:48 minuts del matí, seguim contant més coses, una pausa publicitària i de seguida ens submergim en el Castor.
Hasta el 4 de enero, el Patronato Municipal de Turismo de San Mateo invita a disfrutar de estas fiestas navideñas en la capital histórica del Maestrat. Y además, durante estos fines de semana, tapes y cañes con 10 establecimientos participantes. Crónica de Vinaros, la revista mensual más completa y mejor informada, desde hace más de 20 años, acompañando el desarrollo social y político de la ciudad. Fotos, noticias, reportajes y todo lo que pasa por Crónica de Vinaros, ya en su kiosco.
Benidorm, desde 1946, units, fem camí. I en aquestes dates, desitgem a socis i clients bones festes.
A continuació és el nostre company de COPE Castelló, Quique Rodríguez, el que parla amb el fiscal jefe de la província de Castelló sobre eixa demanda que s'ha interposat pel projecte Castor. Serà ell l'encarregat de donar-nos tota la complida informació respecte a qui s'ha denunciat en tot aquest procés, que en aquest cas és el Ministeri de Medi Ambient i, per supost, també l'empresa concessionària, l'empresa ESCA.
Anuncia la Fiscalía Provincial que denunciará ante el juez decano de Vinaroz los hechos que a su parecer tienen un carácter delictivo en torno al proyecto Castor y su concesión de explotación. Hablamos con el fiscal jefe de la provincia de Castellón, José Luis Cuesta, buenos días.
Buenos días.
Bueno, ya ha anunciado la Fiscalía, ha acabado todos los trámites, las investigaciones realizadas y han decidido denunciar, ¿no?, todo lo que conlleva el proyecto Castor y aquellos terremotos que generaron tanta alarma en el Baix Maestrat.
Muy bien, sí. Esa es la decisión que se ha tomado después de cumplir, como recogíamos ahí en la nota, todos los trámites que prevé el Estatuto para Asuntos de esa naturaleza.
Porque, José Luis, para ustedes hay hechos delictivos, ¿no?, en torno a la concesión administrativa del Castor, la puesta en marcha incluso también de la empresa responsable, de Escal.
La judicialización, lo que implica precisamente, nosotros podemos haber advertido indicios de la existencia de determinados hechos delictivos, porque si no las diligencias de investigación hubieran concluido en un archivo, pero cuando entendemos que hay esos indicios, lo procedente es judicializar las diligencias de investigación y detectar esas responsabilidades dentro del procedimiento judicial que se abra.
Imagino que la gente estará diciendo, hombre, hace más de un año que pasó todo esto. Es una tarea ardua, ¿no? Muy difícil.
realmente, como se puede imaginar, es un tema complejo, no solamente a nivel jurídico, sino a nivel técnico. Eso es lo que ha provocado también pues que las diligencias de investigación tuvieran que prorrogar los 6 meses iniciales durante otros 6 meses, y también pues que desde la Fiscalía General del Estado hayan examinado también toda la documentación y todos los informes que nosotros hemos ido emitiendo a lo largo de este tiempo.
A partir de ahora, los siguientes pasos, ¿cuáles serían?
Sí, pues remitir con el decreto final de mío, de la jefatura, formulando denuncia por los hechos que se han estado investigando y contra las personas responsables de dichos hechos, para que en el procedimiento judicial, lo que digo, se depuren esas responsabilidades.
Porque la denuncia va contra responsables del Ministerio de Industria, responsables del Ministerio de Medio Ambiente. ¿Serían de qué gobierno? ¿Del gobierno del Partido Socialista que concedió estos permisos?
Lógicamente, aquellos proyectos se realizaron en una época. Yo es que ni me he planteado qué partido político estaba o no estaba en el gobierno, porque en definitiva es la administración, o sea, no es mirando ningún tipo de responsabilidad política, porque ese ámbito a nosotros no nos corresponde.
Y a la última cuestión, en torno a Escalugés, a la empresa responsable de que explotaba el proyecto Castor, ¿qué indicios de delitos ven contra ellos?
Sí, lógicamente eso es lo que no le puedo adelantar, porque obviamente es lo que va a ser objeto de investigación. Yo creo que la información que podemos dar en estos momentos es la que hemos dado, que hemos concluido, se han visto indicios de responsabilidad criminal por esos delitos que hemos transcrito la nota, y que son lógicamente los esos hechos los que se van a investigar y cuya responsabilidad se van a depurar en el juzgado de instrucción. Con datos concretos, lógicamente, y los he sintiendo mucho, pues no le puedo facilitar.
Les 12:53, aquesta és la postura que s'està desfenent des de la Fiscalia per tal de denunciar o interposar aquesta denúncia contra el Ministeri de Medi Ambient de l'època en la que se va autoritzar la planta de gas Castor, així com també el Ministeri d'Indústria i, per supost, també contra l'empresa Escal UGS, que era la concessionària. Opinió del fiscal jefe, que ens ha detallat evidentment tota la informació relacionada amb aquesta denúncia que ha interposat la Fiscalia. Evidentment, avui volíem conèixer també quina és la valoració que se'n fa per part de l'Ajuntament de Vinaròs, i en concret per part de l'alcalde Juan Bautista. Juan, alcalde de Vinaròs, molt bon dia.
Hola, molt bon dia. Pues bueno, nosaltres respecte a tot el que ha suposat el cas sobre el nostre municipi i la nostra comarca, són sabedors de que sempre hem tingut les nostres dudes de que realment fos una infraestructura necessària i útil. De fet, han pensat també que no arribava mai a donar aquelles expectatives que s'havien creat, tant en llocs de treball, repercussió econòmica, etcètera, etcètera. Lluny d'això, va derivar en un problema d'intranquil·litat, donat que la seva ficada en marxa va suposar un episodi sísmic, del qual no tan sols el municipi, sinó la comarca vam estar en una intranquil·litat i en un cert patiment i temor. La veritat que a partir d'ahir ho hem tingut sempre molt clar, és a dir, aquesta infraestructura, tal i com li vam exposar tant el dia 1 d'octubre al Ministeri, i al ministre en concret, al senyor Soria, en la reunió de l'1 d'octubre del 2013, que aquesta infraestructura no la volíem, que aquesta infraestructura ens estava perjudicant, i és veritat que el govern ha actuat en conseqüència des del primer dia, des de la paralització del 26 de setembre i actualment en la invernació. És veritat també que va intentar recurrir la clàusula de dolo o negligència per lesivitat a l'Estat i el Suprem la va tombar, però la realitat és que en aquest aspecte hem de dir que el govern ha actuat en total coherència a les circumstàncies que s'han produït. En aquest aspecte, en l'última notícia que apareix, que Fiscalia fica en marxa la denúncia per les qüestions mediambientals i exigir responsabilitats a tant a l'Institut Geològic i Miner com a Ministeri i a la pròpia empresa, però pues entenem que sí existeixen aquestes responsabilitats i indudablement nosaltres pensem que s'han no només de depurar, sinó que en el cas de que se demostre que són aixina, pues que realment qui tingui algo que veurem que sigui responsable, i per tant no ens pareix mal que s'indague fins a l'últim terme.
Això podria afectar també a l'Ajuntament de Vinaròs respecte als anteriors governants, que són els que van d'alguna manera autoritzar també a aquesta instal·lació?
Bé, és veritat que des de l'àmbit municipal el que va afectar a les autoritzacions de l'administració local, que va ser tant la llicència d'obres com després l'apertura, tot fa referència a les instal·lacions de planta terrestre, les quals en si no han originat ningú problema, per dir-ho d'alguna forma, i venen reglades conforme qualsevol altre particular que vulgui fer unes instal·lacions del nostre municipi. Això és ajeno a les autoritzacions administratives locals. Jo penso que les responsabilitats no estan en aquest sentit, però bueno, ja ho depurarà de totes maneres la Fiscalia i evidentment el propi procediment, si és que s'obri definitivament.
Doncs, alcalde de Vinaròs, gràcies per fer-nos aquesta primera valoració. Gràcies i molt bon dia.
Gràcies a vostès, molt bon dia.
Les 12:57, tanquem el capítol d'avui respecte al projecte Castor i ara anem a viatjar fins a la localitat de Sant Mateu, ja que com cada setmana ens toca saludar el diputat provincial de Turisme d'Interior, José Pons, que ens apropa una proposta de cara al cap de setmana. Com els dic, en aquesta ocasió ens diu que cal anar a la localitat de Sant Mateu on l'oferta turística i cultural és molt àmplia de cara a aquest cap de setmana. José Pons, molt bon dia. Bé, sembla que no podem tindre en estos moments a José Pons i intentarem en uns instants poder oferir aquesta entrevista amb José Pons.
Laura, en estas fechas navideñas tan entrañables de compras y regalos, de familia, de vacaciones escolares, también es un buen momento para una escapada al interior de la provincia de Castellón. Pasada la Nochebuena y Navidad y de camino a fin de año y Reyes, esta semana os invitamos a que visitéis San Mateo. La primera cita es fin de año, un clásico de la Navidad en San Mateo. Sanmatebanos y turistas disfrutan del paso al Año Nuevo con las campanadas desde la Plaza Mayor y la verbena popular que se celebra en el Polideportivo. Pero el resto de estos días de fiesta les proponemos, en escapadas de un día o estancias más largas, disfrutar de San Mateo y sus atractivos. Admirar el patrimonio monumental de San Mateo, sus iglesias, palacios, murallas, ermitas, museos, horno medieval, joyas del tesoro que nos han legado nuestro esplendoroso pasado medieval. Sorprenden al visitante en cada recodo del casco antiguo de la capital histórica del Maestrat. Destacar el santuario de la Mare de Déu dels Àngels y la iglesia arciprestal, testigo mudo de la historia de la villa. En su visita disfrutaremos de la espectacularidad y aires de catedral de la iglesia, de la orfebrería medieval y el ascenso a la torre campanario octogonal, desde cuya cima podremos contemplar una fantástica vista de la población y del paisaje que la circundan. Practicar senderismo por el término medio de San Mateo también es una realidad. Tres senderos de pequeño recorrido que con sus variantes y derivaciones forman una red de itinerarios señalizados de más de 50 kilómetros. Permiten disfrutar del rico paisaje agrícola de inmensos olivares, entre los que se encuentran ejemplares de olivos milenarios y de nuestro paisaje natural, en el que destaca el paraje natural municipal Racó del Flare.
Doncs fins aquí aquesta setmana la proposta de José Pons, diputat provincial de Turisme d'Interior. Es deixem amb el boletí de la una i després tornem a partir de la una i cinc a més actualitat de la nostra comarca. La una i sis minuts de la tarde, salutacions cordials, soc Laura Puig i estàs escoltant la Maestrat en el Maestrat des del CNU, la FM, on et seguim comptant 12 i mitja tot allò que passa a la nostra comarca. Des d'aquests 25 minuts que tenim per davant, parlarem amb José Miguel Marzal de l'autoescola de Benicarló Stop and Go. Avui en resoldrà tot tipus de dubtes al voltant del carnet per punts. D'altra banda, estarem a Vinaròs per informar-te que la regidoria de Governació ha posat en marxa una campanya de cara a aquesta nit de Nadal sobre el consum i la venda d'alcohol. Mar Medina, regidora de Governació, ens contarà en què consisteix la iniciativa, que no és nova i que sempre que arriben aquestes dates es posa en marxa. En uns minuts entrem en matèria, però abans actualitzem l'última hora informativa en titulars. La seu electrònica de l'Ajuntament de Vinaròs ja està operativa. Aquesta permetrà als ciutadans realitzar tràmits administratius els 365 dies de l'any durant les 24 hores sense haver de desplaçar-se als edificis consistorials. Vinaròs es converteix així en el primer consistori de la comarca a introduir una oficina virtual i dels pocs de la província de Castelló que compta amb aquest recurs pensat per facilitar la relació entre ciutadans i administració local. Compromís i Partit Socialista aposten per dones a Benicarló per encapçalar les seues llistes electorals. Ahir Compromís va anunciar que Marta Escudero serà la seua candidata a la ciutat per a les pròximes eleccions municipals. Charo Miralles del PSOE ha anunciat també que tornarà a ser la candidata socialista. I el Pare Noel visita Vinaròs. Santa Claus va estar ahir a l'auditori i al centre de dia de la localitat. Una i 8 minuts de la tarda fem una ullada a les temperatures i és que segons meteoclimàtic.net a Vinaròs la màxima ara arriba als 11,8 graus, mentre que a Benicarló tenen una màxima de 11,2. A la Càmera, situada al Gran Hotel Peníscola, la màxima és de 11,7, mentre que a Morella ronden els 9,8 graus. Pel que fa al pronòstic del temps, l'Agència Estatal de Meteorologia preveu per a demà cel poc nuvolós a la costa i temperatures entre 7 i 14 graus. També val a dir que les mínimes estaran entre els 3 i els 13 graus. A l'interior de la comarca dels Ports, demà el cel estarà completament ennuvolat. Serà ja el segon dia de Nadal quan començarà a lluir el sol. Les temperatures també seran prou baixes i estaran més o menys com les d'avui. I a hores d'ara, la Direcció General de Trànsit informa que circula amb total normalitat per tota la xarxa viària de la comarca. És una informació patrocinada per l'autoescola de Benicarló, Stop and Go. 1:09 de la tarda. Seguim contant més coses així a la mañana de COPE en el Maestrat des del 101.6 de la FM.
La mañana de COPE en el Maestrat.
Estar informado. Contem a continuació que la regidoria de Governació, la col·laboració fonamental de la policia local de l'Ajuntament de Vinaròs, el que ha fet aquests dies és una sèrie de recomanacions de cara a aquesta nit de Nadal per a que no hi hagi cap problema, que tot surti a la perfecció i el més important de tot és que poguéssim celebrar aquest Nadal en perfectes condicions. Tenim a nosaltres a Mar Medina, que és la regidora de Governació. Mar, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Bé, des de la regidoria de Governació i a través de la policia local heu emprès una campanya de conscienciació. Conta'ns una mica en què consisteix.
Bueno, nosaltres ja fa sobre uns 3 o 4 mesos que, además, si no ho hem fet, estem fent bastant hincapié en tot el tema de l'alcohol. I ara que se presenta, pues, bueno, aquestes festes que són tan entranyables, bueno, continua que siguin així entranyables, bueno, són els consells que ha preparat la policia local. Y bueno, pues con vos que me han dicho, pues que es un tigre de cesta, pero que se retorne a casa pues lo mejor posible.
Bueno, y si un veu, porque a vegades es inevitable que no agafe el coche, que es lo más importante, ¿no?
Evidentemente, cuando el tigre todo el mundo sabe lo que tiene que hacer, cuando es un tema dirigido tanto a alcohol como a drogas, evidentemente, pues que surti y vegue, pues todo el mundo cuando surti un poco de dentro, sí que se tiene que tener la conciencia de que sí se veu. no te pagaba el coche. Y en tres minutos que yo creo que se anava a la base de todo el mundo para poder arribar a casa tranquilamente.
¿Quin tipus de consells esteu donant? Suposo que a més a peu de carrer, no? És la policia local la pròpia que informa la gent?
Bueno, ja fa temps, aquesta setmana també hem començat a fer la campanyeta. Sabeu que tenim la policia de barri i l'està fent també la policia de tràfic. La policia local de tràfic és la que se dedica a fer totes les campanyes aquestes i des d'ells ha sortit la idea aquesta i, evidentment, pues, a part de fer algun control, pues, estan donant pues, informació, informació que s'ha donat als mitjans de comunicació, informació també que s'ha donat al nostre semanari. Bueno, i ara pues, en la seva difusió pues, també que sàpiga tot el món pues, que, evidentment, quan se deu pues, no s'ho tenia conduir, també va dirigir també als menors de 6 anys que sabien que no tenen que anar, no tenen que estar prohibit que entriguin a les discoteques. Estem fent molt d'hincapié també en el tema botellón i ara continuarem fent-lo també a aquestes festes. I bueno, pues una mica com vostè ha dit, que també que se sàpiga que a la via pública pues, el tema botellón pues, això no es pot veure. Però bueno, com vostè ha dit, són una sèrie de consells que sabem tot el món, però que pensem que la prevenció i l'anar recalcant a la gent pues, és importantíssim pues, per a que no se mos passi cap consell a ningú.
Marc, penso que també seria fonamental, i suposo que ahir també ho esteu tractant, el tema de la venda d'alcohol a menors. A vegades no, estem donant molts consells als menors per a que no consumisquen alcohol, però són des dels propis establiments on no se posa una mica de coto, no, en això.
Jo no és que no se pot dir de coto, perquè jo crec que, com vull pensar, que no venen els menors perquè, evidentment, tenen l'obligació. Jo penso que si no ho fan de demanar els venis, el que passa pues, que tots tenim una picada és que, bueno, i tots han sigut... Pues,
tots els joves.
I jo crec que el que passa és que va un adult a comprar l'alcohol per aquests menors. És una mica en lo que... Bueno, en aquest comentari, que és una mica l'estudi que estem fent i, bueno, pues... vigilant i pensem que és així.
Marc, teniu algun dispositiu de cara a la nit de Nadal preparat des de la policia local?
Ja tenim la reunió entre els inspectors, ja ho tenim tot preparat per acabar de coordinar bé el treball. Evidentment, la nit de Nadal se reforça la nit de Cap d'Any, se reforça tant en tema de policia com en tema d'operatius de sanitat.
Suposo que és més difícil treballar la nit de Cap d'Any, no?, que la nit de Nadal, que la gent sembla que està més a replegar, no?, a casa la nit de Nadal.
Lo que passa és que la nit de Nadal ja fa uns quants anys que antes no sortíem ningú i ara ja està, també la gent ja surt. Sopa, evidentment, menys pel carrer que sopa més a casa, i després ja surt al carrer, ja surt un rato als pubs, al local teòsic, i com ja estem notant que hi ha més afluència de gent, pues, també pues, estem ficant dispositius, evidentment, no tant com la nit de Nochevieja,
claro.
La nit de Nochevieja, evidentment, pues, surt moltíssima gent al carrer.
Doncs Marc Medina, regidora de Governació, moltes gràcies per atendre la nostra crida i sobretot bon Nadal.
Igualment a tots, bon Nadal.
La 1:14 de la tarda, una pausa publicitària i de seguida te contem l'actualitat de l'autoescola Stop & Go, que avui ens parlen del permís per punts.
Estas navidades estarán llenas de alegría, ilusión y tecnología. ¡Mucha tecnología! Y en Electro Hiper Europa lo tenemos todo preparado para que sorprendas con los regalos más esperados. Smartphone Samsung S3 Neo por solo 199 euros. Pulseras fitness, relojes inteligentes. Es Navidad. Ven a Electro Hiper Europa y déjate sorprender.
La festorra de Cap d'Any torna a Benicarló. El proper 31 de desembre tindrem de nou la festorra de Cap d'Any per tard de donar la benvinguda al 2015. L'antiga festorra torna a l'anexe del pavelló polideportiu de Benicarló. Amb molta força, una gran carpa, il·luminació i so espectacular, fotocall, láser show, campanades i moltes sorpreses faran d'una nit de Cap d'Any molt especial. Venta d'entrades anticipades a Benicarló, Multiòptica Barrera i Café Esteli. No perdes la pista de la festorra. Más info al Facebook y al Twitter. Festorrablo, no vos la podeu perdre.
El Ayuntamiento de Peñíscola os desea unas felices fiestas de Navidad y propone una programación muy especial para disfrutar en familia. Entra en la agenda municipal en www.peñíscola.org y consulta las fechas de Penis Nadal, el mercado medieval o las tradicionales cabalgatas. Navidad en Peñíscola. No te la pierdas.
Aprofitant aquestes dades, vull desitjar uns bons Nadals a tots els vinarosencs i vinarosenques, esperant que este proper 2015 ens porte il·lusió, benestar i oportunitats. Molt bones festes de Nadal a tot el món.
Hasta el 4 de enero, el Patronato Municipal de Turismo de San Mateo invita a disfrutar de estas fiestas navideñas en la capital histórica del Maestrat. Y además, durante estos fines de semana, tapes y cañes con 10 establecimientos participantes.
¡Gran estreno! Esta Navidad, los juguetes y los niños somos los protagonistas.
En Toy Planet, los juguetes y los niños son los protagonistas. Amplio surtido de juguetes a los mejores precios.
Ya está disponible la guía de Navidad en tus tiendas Toy Planet.
Juguetes de película.
Almacenes Casa Pitarc Toy Planet. Calle Pío 12, 11 frente al mercado. Benicarló.
I temps, com cada dimecres, per tal d'obrir el nostre espai d'educació i seguretat vial, un espai que és possible cada setmana i sempre en dimecres, gràcies a José Miguel Marzal, des de l'autoescola de Benicarló, Estopango. José Miguel, molt bon dia.
Bon dia, Laura.
Enguany se compliran, enguany, millor dit, l'any que ve, és a dir, l'any 2015, l'any que ha de entrar, 9 anys de l'aprovació del permís per punts. Nosaltres voldríem que avui ens parlaris precisament d'aquest carnet per punts, perquè encara, tot i fer ja pràcticament 9 anys que està posat en marxa, hi ha molta gent que desconeix fins i tot quants punts tenim cada conductor, no? Així que, en primer lloc, José Miguel, parla'ns de quants punts tenim els conductors.
Pues sí, bon dia, Laura. Pues els conductors, normalment, si tenim més de 3 anys d'experiència, pues comencem en 12 punts. Mm-hmm. I si és conductor novell, més de 3 anys d'experiència, o has perdut el permís o licència per haver agotat tots els punts, quan se n'obté un altre, donaríem 8 punts.
És a dir, que jo sóc una persona que ha perdut tots els punts, he tingut que fer el corresponent curs de reeducació i sensibilització vial i començo en 8 punts de nou, no? Com si fos un Nobel.
En 8 punts.
Vale. Com se guanyen els punts de forma totalment natural?
Pues normalment, si en 3 anys no fem cap infracció de les que llevem punts, incrementaria en 2 punts els 12 inicials. I en 3 anys més recibiríem un punt. O sigui, la gent que té 12 punts, si en 3 anys no comet cap infracció que lleven punts, li bonifiquen en 2, 14. I si en 3 anys més no comet ninguna infracció que lleven punts, pues recibiria 1. El màxim total de punts que pot tenir un conductor són 15 per a tots els permisos, no 15 per a cada permís, 15 en total.
És a dir, que si jo sóc una bona conductora, com és el meu cas, José Miguel, que no m'han llevat mai un punt, jo a dia d'avui tindria que tindre 15 punts, no?
15 punts, sí, es pot mirar en la pàgina de DGT, consulta de puntos, i ho diu.
Molt bé. M'agradaria saber quin tipus d'infraccions són les que lleven punts, perquè això, a vegades diem, m'han parat, m'han multat, però no sé si m'han llevat punts o no. Quines són les infraccions que realment són les que resten?
Infraccions en lleus, greus i molt greus. Les que lleven punts són les greus i molt greus. Per exemple, aquí n'he apuntat 20. Mm-hmm. Conduir en excés d'alcohol, pues, per exemple, si els valors estan fets en superar el 0,5 mg per litre d'aire o 0,3 mg per professionals o conductors novells de menys de 2 anys, seria 6 punts. Mm-hmm. Si conduïm baix els efectes de les drogues o estupefacients, 6 punts. Negar-nos a fer la prova del test d'alcohol en les drogues, 6 punts. Conduir de forma temerària en sentit contrari o participar en carreres il·legals, 6 punts. Conduir vehicles que porten mecanismes d'instruments d'inhibició de la vigilància del tràfic o els sistemes de detecció de radars, 6 punts.
És a dir, que si nosaltres anem en el nostre GPS, el TomTom que tenim a tot el món, i detectem un radar i ens para la Guàrdia Civil, es poden llevar fins a 6 punts.
Sí, senyor.
Sí. Hi ha molta gent que no és conscient d'això i quasi tot el món no ho utilitza.
Normalment la gent ho utilitza perquè és la possibilitat d'utilitzar el GPS, però en realitat està prohibit i és sancionable en 6 punts.
Vale, doncs continuem amb més sancions.
Després, aquestes sonaran més per als conductors professionals. Excedir-se més del 50% dels temps de conducció o minorar en més del 50% dels temps de descans que hi ha per llei en el transport terrestre serien 6 punts. Això ara mateix estan fent molt de control de vigilància per als tacògrafs, sobretot els conductors professionals, perquè veuen que molts accidents que hi ha en transport, diguéssim, de pesats, estan els tacògrafs, diguem-ne d'alguna manera, passats d'hores o bé de conducció o bé de poc descans. Alterar l'ús normal del tacògraf o limitador de velocitat també és 6 punts. Totes les de 6 punts són infraccions molt greus. Després estan els greus, que siguin de 4 punts, pues conduir sense la classe de permís o licència necessaris.
És a dir, 4. Si jo, per exemple, tinc carnet de cotxe i conduc un camió, 4 punts.
Tirar la via. Objectes que poden produir incendis, accidents o obstaculitzar la circulació, per exemple, tirar un cigarret, 4 punts. No respectar la prioritat de pas dels senyals stop, ser al passo i semàfors en roig, 4 punts. Fer adelantaments inadequats, 4 punts. Adelantar posant en perill o obstaculitzant els ciclistes, 4 punts. Realitzar maniobres de marxa atrás en autopista o autovia, 4 punts. Per exemple, la gent quan se passa la sortida, se fica l'accent i després volen tirar per atrás. Això si ho veu, 4 punts. També una que m'he deixat és efectuar canvis de sentit en zones prohibides. Per exemple, normalment està prohibit adelantar, com a norma general també està prohibit el canvi de sentit. Doncs 3 punts. No respectar la distància de seguretat, 4 punts. I no respectar els senyals dels agents que regulen la circulació, 4 punts.
També tenim infraccions considerades al millor més lleus, que són les que tenim en 3 punts, no?
Sí. Per exemple, conduir utilitzant manualment el telèfon mòbil, perquè ara ja sabem que hi ha molts vehicles que tenen incorporat el sistema de mans lliures, que està homologat i sí que es pot fer ús d'ell, perquè d'alguna manera també ens despiste, però ens distraem. Perquè normalment quan parlem més de minut i mig en una conversa, aunque siguin en mans lliures, pues,
no estem pendents tant de la carretera.
No estem pendents i hi ha estudis que diuen que deixem de percibir el 40% de les senyals a partir del minut i mig de conversació.
Imagina't si damunt en el que parles potser estàs discutint. Entonces ja l'alteració que tens és
molt pitjor. Pues conduir utilitzant manualment el telèfon mòbil, programa del navegador, o utilitzar cascos auriculars o altres dispositius. 3 punts. Després també hi ha el no fer ús del cinturó de seguretat, els sistemes de retenció infantil i el casc. Vale? També tindria 3 punts. I en el que refereix a la velocitat, conduir excedint els límits de velocitat donen un marge. Per exemple, si el límit de velocitat està en poblat de 50, de 51 hasta 70 no llevem punts. A partir de 70 ja llevem punts. De 71 hasta 80, 2 punts. De 81 a 90, 4 punts. I a partir de 90, 6 punts. A partir d'això, si per exemple hem un límit de 50, excedim en 60 km per hora la velocitat, o sigui, estaríem parlant de més de 110 km per hora, ahí ja està considerat dintre del delicte. No va per via administrativa, va per via sentència judicial, per via penal.
Quines serien les infraccions que més punts han restat en aquests anys que porta en marxa el carnet o el permís per punts?
Pues normalment les infraccions més, les que més solen perdre punts, l'excés de velocitat estaria en un 42%, no portar posat el cinturó de seguretat, un 13%, l'ús del telèfon mòbil, 9%, i el consum d'alcohol també un 9%.
Què passa si em lleven un punt? Què és el que tindria que fer?
Pues se poden recuperar de dues maneres. Si et lleven un punt, pues, se pot fer el següent. Recuperació parcial d'un màxim, es pot fer un curs de recuperació parcial, que un màxim, se poden recuperar un màxim de 6 punts, vale? Si se supera un curs de sensibilització i reeducació vial, que només es pot fer cada 2 anys, una vegada cada 2 anys, els conductors professionals una vegada cada any. O el que es pot fer, si només se'n perd un, si en 2 anys no perdem més punts, tornaràs a recuperar el límit, el crèdit inicial de punts, que són 12. Si la pèrdua de punts seria per infracció del molt grave, del que hem comentat antes, que són de 6 punts, pues, en més de 2 anys hauràs d'esperar 3 anys per a recuperar la xifra inicial de 12.
Què passa quan perdem tots els punts del carnet de conduir, que avui en dia hi ha moltíssima gent que ha perdut tots els punts?
Home, si perdem tot el permís de conduir, pues, d'alguna manera ens sancionen i hem d'estar 6 mesos, diguéssim, castigats, sense poder treure'ns el permís. A partir d'aquests 6 mesos hi ha que fer un curs de sensibilització i reeducació i, a part, una prova teòrica en la Agència Provincial de Tràfic, un examen, i tornaríem a començar quan passéssim aquest examen en 8 punts. El curs este dura 24 hores.
La veritat és que, bueno, aquest tipus de cursos, depèn de si són parcials o si són totals, tenen també que fer-se en uns llocs que són homologats, no? Seria en uns puestos que ha fixat prèviament Tràfic, no?
Sí, en uns centres que estiguin autoritzats per a poder fer-lo. A part d'això, és important que conduir sense punts, per exemple, hi ha gent que ja ven el carnet i igual conduixen. Entonces, això ha d'estar declarat, diguéssim, com a delit, ¿vale? En l'article 384 del Codi Penal. ¿Vale?
I, bueno, i com consultar el saldo de punts, ja hem comentat que seria a través de la web de la DGT, no?
Sí.
Doncs, José Miguel Marzal, no sé si vols afegir alguna cosa més.
No res, pues que d'alguna manera el que voldria comentar és que el carnet Premús és un diguéssim, una cosa de confiança que et dona la societat per a poder tu portar-te bé, i a mesura que vas portant bé, conduint, pues te van bonificant en punts. I el que realment s'ha volgut fer en el carnet per punts és tota la gent que d'alguna manera infringeix i no se reeduque dins de la seguretat vial, per aquesta gent llevar-los el carnet de per vida.
Doncs moltíssimes gràcies, José Miguel. Ja tens preparat el sopar per esta nit de Nadal?
Bueno, no, esta tarda ho acabarem de fer tot. Intentarem passar-nos-ho bé, perquè és una nit pues, molt bonica. I farem uns llangostinets i algunes cosetes que hi ha per ahí preparades.
I sobretot, què tenim que dir als conductors?
Home, pues lo que hi ha que dir és que si han d'agafar el cotxe, pues que no beguen alcohol. Que hi ha altres formes, com taxis o etcètera.
José Miguel Marzal, de l'autoescola Stop and Go de Benicarló, moltes gràcies per atendre'ns una setmana més i bon Nadal.
Res, però bon Nadal a tots els oients de la COPE també, i sobretot a tu.
Juan Bautista Juan, alcalde de Vinaròs.
Aprofitar aquestes dades, vull desitjar uns bons Nadals a tots els vinarossencs i vinarossenques, esperant que este proper 2015 ens porte il·lusió, benestar i oportunitats. Molt bones festes de Nadal a tothom.
I arribem d'aquesta manera a la una i mitja. Es queden anant amb els companys de la cadena COPE. Nosaltres tornem el proper dilluns. Molt bona nit de Nadal a tots, i el divendres tindran una cita amb un programa especial provincial per a tota la província de Castelló. Bon Nadal, i el que hem dit, ens retrobem el proper dilluns a partir de les 12:30 al 101.6 de la FM. Adeu.